Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Fa una setmana l'actualitat ens deixava la notícia del possible tancament de l'empresa de components d'automòbil nord-americana Delphi de la seva planta a Sant Cugat després de 53 anys d'activitat. Si al maig no hi ha cap empresa que es vulgui quedar amb la planta, començarà un expedient de tancament que s'allargarà tot el 2016 i que comportarà els acomiadaments de 540 treballadors fins a finals d'any. Avui el comitè d'empresa de Delphi creu que hi ha possibilitats reals de trobar una sortida negociada que permeti la continuïtat de l'activitat industrial d'aquesta planta a Sant Cugat. Avui ens interessem per repassar la història, la trajectòria d'aquesta empresa a la ciutat, també des de la vessant més social. Hem convidat per parlar sobre aquest tema a Jordi Casas, historiador i extreballador de Delphi. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
El José Antonio Morán, que és el president del comitè d'empresa. Molt bon dia.
Bon dia.
I a una de les treballadores, la Desiree Esteve. Molt bon dia.
Bon dia, Desiree Estevez.
Estevez.
Sí.
Molt bé, feta la correcció. Gràcies. Perquè no continuem arrossegant els mals entesos. D'entrada, una pregunta per al José Antonio, i és si...
Juan Antonio.
No, José.
Ah, José?
A veure, tenim clar quin nom té cadascú.
José Antonio
Morán, després de tant de temps, Jordi.
Bueno, és que ja tinc una edat.
Són tics. Amb el José Antonio li volíem preguntar ara mateix com estan les negociacions i si teniu notícies de l'interès d'alguna empresa per fer-se amb aquesta planta.
Bueno, sabemos que hay algunas empresas interesadas, de hecho hay una oferta no vinculante ahora mismo encima de la mesa de una empresa que estaría interesada en las instalaciones, pero tenemos que desgranar mucho más esta información y conocer mucho más realmente cuál es el contenido de esta oferta y exactamente qué empresa es y qué proyecto trae. Esperamos que el jueves, que tenemos una reunión prevista con la dirección de la empresa y con la empresa consultoría, que es especialista en la que está llevando todos estos trámites, podamos conseguir mucha más información respecto a este tema.
Per tant, tampoc no podem exactament detallar si dels treballadors que afectaria aquests 550, quines opcions hi hauria de salvar tots els llocs de treball, no?
No, será muy difícil salvar todos los puestos de trabajo, y lo sabemos, pero creemos que hay posibilidades reales, no solo por esta oferta, sino porque se ha prorrogado el contrato con MOA, que es la empresa especialista que hemos contratado para realizar este trabajo, hasta finales de abril, y por tanto hasta finales de abril se va a hacer un trabajo de prospección y de búsqueda de posibles inversores y de recibir posibles ofertas que nos puedan permitir buscar una salida al mantenimiento de la actividad industrial.
D'aquests 550 treballadors, quin percentatge és de Sant Cugat?
Es difícil de decir, no, pero no creo que sea...
No, 15%, ¿no?
15 o 20%.
No, és petit, sí.
S'ha arribat a aquesta situació també perquè la realitat i la situació del dièsel és la que és. Jordi, de quina manera consideres que ha influït aquesta davallada dels motors dièsel en l'amenaça de tancament?
No, jo crec que són dues coses paral·leles. Això ho sap millor que jo, perquè fa 5 anys que no estic a l'empresa, però... Allà ja sabíem que si no arribaven projectes abans del 2013, els projectes sempre hi ha un decalatge, no?, fins que es transformen en producció, sabíem que l'empresa no tenia futur i no, realment aquests projectes no han arribat. I si no vaig mal informat, s'ha acabat un projecte que era el de Renault, no?, que al principi s'havia d'acabar el 2011, però ha durat uns anys més, i un altre gran client que teníem, que era Daimler Chrysler, no?, va optar per Bosch, que és el que controla el 70% del mercat del dièsel. Jo crec que la falta de carteres de comandes ha sigut, no?
Bueno, nosotros no lo vemos exactamente desde ese mismo punto de vista. Es verdad que el diésel ahora mismo está teniendo una propaganda muy negativa y no tiene nada que ver los motores diésel actuales con los motores diésel que realmente tenían un alto índice de contaminación. pero tienen una propaganda muy negativa y es verdad que puede haber una caída en cuanto a la venta de motores diésel, pero en absoluto creemos que sea esto el motivo que esté influyendo en que la planta deje de tener carga de trabajo. Es más, creemos que es una estrategia muy clara de la multinacional. Es cierto que se han perdido clientes muy importantes por la corporación Delphi, como Renault o como Daimler, en los últimos años, pero también es cierto que se han ganado clientes también muy importantes como Volkswagen y como Honda, que son los primeros fabricantes de automóviles del mundo y que hoy por hoy tienen a Delphi como suministradora de equipos diésel, pero estos clientes se han instalado su fabricación de bombas en la planta de Rumanía. Por lo tanto, consideramos que es más una estrategia de la propia corporación en ir hacia países de bajo coste, denominados por ellos como países de bajo coste, como Rumanía, y una deslocalización clara de carga de trabajo al no asignarle productos a la planta de Sant Cugat, que se los ha ido asignando a la planta de Rumanía.
Sí, algo que dir, que no hi ha nous projectes per a la planta, el qual no vulgui dir, perquè la Nemotrichal ha pres l'opció de no atorgar nous projectes a aquesta planta, no?
Efectivament.
És una opció. El mercat xinès ja l'ha cobert amb una empresa, no?, a Xina, i el que pugui quedar de diésel a Europa pues ho cobreix a través de la planta de Iaix de Rumanía, ¿no?
No, es que Delphi como corporación ha ganado también Hyundai, etcétera, que tiene clientes asiáticos interesantes, pero ha creado una planta que la abrió en 2015 precisamente, la planta en Yantai en China, para cubrir el mercado asiático principalmente, según ellos, pero la verdad es que el mercado europeo, que podía haber ganado y que ha ganado, porque Delphi no pierde cuota de mercado con todo esto y con la caída que puede haber por la pérdida de estos grandes clientes, la cambia por otros clientes, pero en realidad lo que hace es trasladar su carga de producción prácticamente a la planta de Rumanía. Es una estrategia que lleva años, como bien decía antes Jordi, que lleva años Delphi programando.
I això, des del punt de vista, això ho ha facilitat el Daimler Chrysler, perquè precisament, almenys al seu moment, es fabricava la bomba per Daimler Chrysler a Sant Cugat, perquè Daimler mai va voler que es fabriqués a Iaix, per tema de qualitat, d'experiència i tal. El desaparèixer com a client, no? La planta es queda allà.
Sí, però 2017 Delphi va seguir teniendo una carga de trabajo importante para Daimler, però, i 2018...
Ah, sí? Daimler no s'ha perdido com a cliente?
S'ha perdido como cliente y empieza la caída de el fin de vida del producto a partir de 2017, pero si este año tenemos programadas más de 600.000 bombas para Daimler fabricadas en la planta de Sant Cugat, el año que viene probablemente Delphi tenga en torno a medio millón de bombas todavía.
O sigui que fabricar para Daimler donava vides per un parell d'anys més encara.
I probablement hasta 5.
Vale.
Aquesta, diguem que és la situació d'ara, el present més immediat, però anem a retrocedir en el temps i anem a l'origen, a l'arribada de Delphi, que en el seu origen va ser con diésel. La primera pedra, Jordi, sembla que es va col·locar el 59.
Sí,
però
jo era l'entrada molt petit, per això. Jo era molt petit, per això.
Però el funcionament d'aquesta empresa és del 62,
sí,
no?
L'empresa és que era el 59, amb royalty anglès de Lucas, que es diu constructora d'equipos diésel i la marca és Condiesel, a Sant Andreu, i després el 60, que és el 63, es trasllada a Sant Cugat. O sigui, fa aquí 53 anys que està. I és una empresa que, evidentment, ràpidament creix molt ràpid i en pocs anys se situa amb 800 treballadors, el qual a un Sant Cugat de 20 i pocs mil treballadors, però clar, i probablement en aquells moments el 50% de Sant Cugat, doncs, home, té un impacte molt important a la població activa de Sant Cugat, i per això des d'aleshores ha estat un referent industrial i empresarial de Sant Cugat, sempre, bueno, la Condiesel, la meva mare encara diu la Condiesel, sempre la gent de tota la vida de Sant Cugat, i sobretot per raons òbvies, si tu vas del monestir cap a aquella zona allà, per entendre'ns, no? Poques famílies de tota la vida allà que no tinguin algun parent que no hagi treballat a Delphi, Condiesel, Lucas, com vulguis dir-li.
Va arribar Condiesel a una vila rural dedicada a la vinya. Fins i tot alguns pagesos van deixar aquestes feines al camp,
sí,
per entrar en...
un senyor que es deia Bosch, que era el cap del magatzem, bueno, ja fa molts anys, estic parlant dels anys, era el pagès que portava la vinya que hi havia allà, vull dir, no va ser l'únic que es va quedar treballant allà, sí, sí.
Era més atractiu que la feina que es podia fer al camp.
Home, suposo, sí, home, aquells moments ho sé, però, bueno, Delphi més menys sempre s'ha pagat bé, i suposo que en aquells moments, a part que et quedava sense vinya, però m'imagino que sí, que sortia més a compte.
I la mà d'obra relacionada amb aquest moviment migratori, sí. Persones que venien de diferents ciutats del sud d'Espanya, va ser molt important, també.
Del sud i de l'est. Sí, sí, la presència de població immigrada a Delfí, o Condiesel, era absoluta, sobretot a nivell de taller, de gent que arribava aquí, alguns s'instal·laven aquí a Sant Francesc, o que de Cerdanyola, altres a Ruïs, Cerdanyola, i sí, sí, com tantes altres indústries, jo no sé, ara no vull dir percentatges, però jo diria que els primers anys, si més no, per allà el 80% dels treballadors del taller eren de procedència d'immigració, sí, 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 sí.
I avui tenim de convidada la Desiree, que a mi m'agradaria que expliquéssim també una miqueta el paper de la dona, perquè ja en els primers anys la dona també va intervenir, va formar part d'aquest col·lectiu de treballadors, i en el cas també que comentava el Jordi de generacions i famílies que han passat per diferents etapes per l'empresa, tu n'és un exemple, no?
Jo soc filla de treballador de Condiesel, després Lucas i Delfí, sí. Jo, el meu pare va començar a treballar...
Filla i neboda.
Sí, filla i neboda, exacte. Sí, el meu tiet també treballava fa molts anys.
Algú més de la família?
No, ja està. El meu tiet i el meu pare. I jo.
Quants anys portes tu?
Jo ara, la darrera vegada que estic treballant seguit, fa 9 anys. Fa 9 anys. La primera vegada que vaig entrar va ser el 2001, fa 15. Vaig estar amb un tipus de contracte temporal, vaig sortir, vaig tornar a entrar. El 2003 vaig tornar a sortir. Feien contractes de mesos, de temporals, tornàvem a sortir. I bueno, ara des del 2006, al 2007, la darrera vegada.
Explica'm una mica què significa dins de la vostra família ser treballador de Condiesel, Lucas Diesel,
bueno, Delfi. És ser filla d'un treballador, néixer en una família on els diners que arriben a casa són exclusivament de la Condiesel. Com podràs imaginar, doncs és el pa de casa meva. Ha estat sempre el pa de casa meva i de la meva germana. Hem pogut anar a una bona escola, hem pogut fer idiomes, hem pogut fer moltes activitats, perquè el sou de la Delfi sempre ha estat, amb diferència, crec, molt bo a Sant Cugat. Aleshores, doncs, no només és que el meu pare treballa a la Delfi, no, és que a la Delfi es feien festes, es col·laborava a la festa major... He ballat amb l'Esbar el dia de portes obertes de la Delfi molts anys, quan era petita. És tota una... com una gran família, ha estat sempre, i ara és tot tan diferent que, bueno...
Per què és diferent, ara?
És molt diferent, doncs, perquè precisament ara... bueno, són generacions, no? Jo crec que la generació del meu pare, que va marxar prejubilat el 2008, eren uns lluitadors... no sé, és admiració el que jo penso que els hi tinc, no? Tota aquesta generació, el Jordi, el Toni, evidentment, també. Molts companys que ja tenen una edat que ja estan jubilats o encara són els grans de la Delfi, han viscut tots aquests canvis de Condiesel a Lucas, de Lucas CAV, o, no? Després Delfi... molts anys, molts anys. Jo tinc ara 36. Jo no em puc imaginar 34 anys que ha estat el meu pare treballant, 34 anys de transformacions i de sempre tenir projectes nous, canvi de nom, però sempre amb un projecte, sempre amb un futur endavant. Ara, això ja no hi és. És tot tan diferent ara... No només són els 540 companys i companyes que has nomenat abans, són personal, companys i companyes de manteniment, companys i companyes de neteja, del menjador. Som més que 540. Mm-hmm. Aleshores...
Jo, si em permets, vull afegir dues coses. La gent que hem estat... Bé, jo vaig estar 42 anys, probablement soc de les persones que estan més anys, però la gent que hem portat molts anys, perquè és una d'aquelles empreses que, bueno, com fins ara fa relativament poc, que la gent estava molts anys en una empresa, no? Jo els amics que tinc, que ens veiem un cop al mes, qui més que menys ha estat 30 anys. Clar, encara seguim parlant de la fàbrica, encara sentim nostra l'empresa, no? Perquè, clar, has estat 30, 35, 40 anys en una empresa, t'has fet gran allà i tal, bueno, pues, no? Llavors nosaltres parlem de l'empresa i de la fàbrica quan ens veiem a fora i tots estem jubilats, no?
Sí.
Aquest, per això deia aquest element que aquest dematí deia que, des d'un punt de vista, si tant de bo que no, no? Però si l'empresa tanqués i es perdés llocs de treball, l'impacte de la promoció activa de Sant Quan no seria molt fort, perquè igual són 40 treballadors, però psicològic sí. L'impacte psicològic per la gent, sobretot, que és de Sant Quan de fa temps i sap el que significa que un dia, per la gent que hi hem treballat o pels familiars de les persones que han treballat, seria un impacte molt important. I el tema de la dona, vull dir una cosa, quan jo vaig entrar l'any 70, al taller hi havia, no moltes, però hi havia dones. Després, pràcticament, a mesura que es van anar jubilant, van desaparèixer. Va ser fa uns 15 anys, o una mica més, de la pressió sindical que van fer els convenis, que es va tornar a admetre noies, bueno, dic noies perquè normalment eren noies joves, a fàbrica, i aquest moment s'hi pot haver 50 o 60, però fa 20 anys no n'hi havia ni una. Deien, home, és que... a la línia de muntatge una màquina, entre totes les màquines, no només la línia de muntatge, què pot fer un home que no pugui fer una dona? I es va demostrar que fins i tot treballava una mica millor, però bueno.
Sí,
no sé si el Toni estarà d'acord amb mi,
José Antonio, explica'ns una mica, tu que ho has viscut, quant temps portes tu a l'empresa?
Bueno, yo entré en la empresa en el año 91, por lo tanto hago este año 25 años ya en la empresa, que también es
25
un
anys i és, diguem-ne, els més joves, 25 anys, imagina't tu.
I explica'ns una mica com has vist tu l'evolució de l'empresa, arran de tot el que ja hem estat comentant, tenint present aquell record, aquell moment, l'època del pare de la Desiree.
Y tan, yo lo he vivido en primera persona. Yo cuando entré en Lucas entonces, porque ya era Lucas, ya no era con Diesel, era un referente la empresa a nivel industrial, incluso en Cataluña. Yo de hecho trabajaba en un taller en Cornellá y cuando le dije a mi jefe que tenía una oferta de trabajo para venirme a Lucas, me dijo, ves para allá, que es una gran empresa donde podrás crecer y donde podrás evolucionar profesionalmente. Y era verdad, era una gran empresa donde teníamos muchas cosas muy satisfactorias, teníamos un muy buen convenio, un muy buen salario y muchas cuestiones muy interesantes. Yo creo que se han ido manteniendo en el tiempo, pero es evidente que la empresa se ha transformado igual que se ha transformado toda la economía a nivel global y que las cosas han cambiado mucho, los ritmos de trabajo, la evolución. Hoy nos hemos vuelto más individualistas que nunca, por desgracia, e incluso los propios trabajadores cada vez somos más individualistas y pensamos más en uno mismo casi que en el conjunto y en el global. Es más difícil, el sindicalismo hoy en día es diferente al sindicalismo de hace 20 años, cuando en realidad pues las multinacionales no tenían una economía tan globalizada y no es que lucharas contra el patrón, pero era algo bastante más sencillo y podías llegar a acuerdos de una manera bastante, probablemente con mucha complicación también, pero podías llegar a acuerdos y a lograr importantes compromisos. Hoy es muy difícil porque en realidad toda la plantilla, incluso el plant manager, son asalariados que dependen de terceros y las decisiones se toman a miles de kilómetros de distancia y las personas, incluso los responsables de la dirección local, no tienen nada más que hacer, que son puros administrativos que tramitan órdenes que les vienen desde arriba y para cualquier cosa tienen que pedir permiso. Es francamente bastante más complicado el poder tener una relación. Yo soy miembro del Comité Europeo, debato con Europa y la verdad es que las cosas han cambiado sustancialmente en Delphi en los últimos años. Igual que en totes les empreses.
Jo volia afegir, no, que dintre de totes aquestes característiques que la fa una empresa bastant especial, sobretot per la gent que hem treballat o qui treballa, que malgrat haver-hi un moviment sindical bastant complex, com dius, bastant complicat i bastant conflictiu, jo crec que hem sigut fent grans coses. Jo crec que si un repassés i algun dia s'escriu la història... Bueno, ja hi ha una història de Delphi, però és una història molt tècnica, molt productiva, s'hauria d'escriure una més social, més sindical i tal, hem sigut, no només, bueno, una cosa és conseqüència de l'altra, no només amb salaris, condicions de treball, amb horaris, una empresa capdavantera, sinó a l'hora d'acordar coses als sindicats i a l'empresa. Vull dir, quan es va entrar a la Unió Europea i es va passar ja només a fabricar bombes per turismes, que abans es feia per camions, tractors i tal i qual, vam ser davanters en reorganitzar la producció amb una cosa que es copiava d'Alemanya, de Japó, que tenen cèl·lules, treballar amb cèl·lules de producció. Això ho feia Toyota a Japó i aquí vam ser, i això es va negociar, això va ser una negociació de 2 o 3 anys que en vam dir reforma i que es va pactar, bueno, primer l'any que jo me'n vaig anar d'excedència, l'any 91, si no m'equivoco, I després, a l'any 2000-2001, vam tornar a fer el mateix, que va ser molt conflictiu, però també va ser un canvi copernicà que va implicar passar a treballar de dilluns a dissabte, quan va entrar la bomba al Common Rail, la de FP1 i de FP3, que també una negociació molt complicada, i vam ser capaços de donar-hi la volta com un mitjó a les condicions laborals de l'empresa. Per tant, home, s'ha fet molt i s'ha acumulat, diguem-ne, molta experiència, i repeteixo, hem estat capdavanters, i jo crec que, jo parlo de comissions perquè és el sindicat del qual formem part, en som conscients que sindicalment i laboralment i productivament, organitzativament, Delphi està capdavantera a moltes qüestions de Catalunya, no sé si estàs d'acord amb mi.
Bueno, yo creo que es un referente, incluso nuestro convenio colectivo hoy es un referente para muchas empresas, los calendarios laborales que hemos llegado a aplicar, calendarios, hoy se habla de jornada industrial, se habla de jornada irregular, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos pactado en Delphi durante muchos años. En el año 2000 lo iniciamos el pactar todas estas cosas, que incluso hoy hay empresas que están hablando de ello, medidas de flexibilidad. Nosotros hemos pactado infinidad de acuerdos que son referente en lo sindical y en lo que hoy en día se está aplicando en la mayoría de las empresas. Estamos en ese sentido muy por encima en cuanto a capacidad de acuerdos y de buscar soluciones que muchas empresas del propio sector. Por tanto, tenemos una capacidad de acuerdo demostrada y una capacidad de ser capaces, valga la redundancia, de adaptarnos a las necesidades y de conseguir, evidentemente siempre con contrapartidas que sean justas para los trabajadores, pero de adaptarnos a esas necesidades productivas que tenga la empresa, que es lo que nos da este espíritu de creer que realmente tenemos una posibilidad y que Delphi no va a cerrar nuestra planta. Puede irse Delphi, pero nuestra planta tiene que seguir funcionando con otro nombre. Hemos pasado por diferentes y no nos costará pasar por otro. No.
Desiré, tu també ets tan optimista?
Jo vull pensar que així serà, i espero i desitjo que hi hagi feina, si no pot ser pels 540 companys i que no són de Delphi, la resta, com he anomenat abans, manteniment, neteja, etc. Tinc l'esperança de que la majoria ens puguem quedar, i qui vulgui, si l'empresa obre les portes a poder marxar voluntàriament, que només marxi la gent que voluntàriament vol, perquè té altres projectes o perquè consideri altres sortides. Però espero i desitjo, i jo, realment, jo, personalment, sóc optimista.
Mira, aquí podem tocar fusta, aquí és de fusta.
Jo sóc optimista, la veritat és que sí.
Tant de bo.
Repassant una mica així la informació de temps enrere, Delphi, el 2010, va rebre pel seu 50 aniversari el Premi Ciutat de Sant Cugat, i a més també el mateix any va mostrar la seva solidaritat amb una recaptació que vau aconseguir de 5.600 euros per als damnificats d'Haití. Vull dir que en aquest sentit heu estat una empresa no tancada de portes endins, sinó que també us heu implicat amb la ciutat. Abans ens comentaves tu, per exemple, aquestes actuacions en la jornada de portes obertes. Quines altres coses recordeu, així, de l'àmbit més social que bueno, es puguin destacar?
Quan va arribar a Delphi, que és quan realment es va impregnar el concepte aquest de multinacional, això va canviar bastant. Però fins aleshores, Condiesel, perquè parlem de Condiesel, estava molt implicada en el que era la ciutat, i, per exemple, havia un equip de futbol que jugava tal. Com has dit tu abans, es donava diners per la festa major. A veure, quan va arribar a Delphi, com qualsevol món internacional, això ens dona calés, això és productiu, això és rendit. No, llavors tot això va anar desapareixent, però la implicació de com diésel anar a la vida, per una raó òbvia, perquè molts treballadors vivien a Sant Cugat, no? I aleshores hi havia una... També, jo ja diria que això és generalitzat per totes les empreses de fa uns anys, hi havia major implicació en el teixit urbà en el qual tu estaves implicat, no? I efectivament, com dius tu, el 2009 va fer 50 anys, que les va fer, bueno, jo vaig col·laborar, es va fer una exposició que va anar al Museu de la Ciència de Terrassa, i bueno, i va ser molt interessant, perquè clar, no qualsevol empresa fa 50 anys, i de fet, una cosa que podem reivindicar, a part de tot el que ha dit el Toni, és que a Europa l'empresa que té més experiència fabricant bombes d'injecció de dièsel és la planta de Sant Cugat, no n'hi ha una altra. I volia dir una altra cosa, quan deies això de la solidaritat, a veure, abans, ja anys abans, quan va haver el tsunami aquell, quin any va ser l'any del tsunami aquell famós us en recordeu el tsunami?
El d'Haití.
No, el tsunami aquell asiàtic famós. No sé si va ser pel tsunami o per altra cosa, ja vam fer una... Pensava que va ser la primera
vegada.
Hi va
haver una altra, sí.
Una altra recollida que consistia en descomptar un tant d'allò. Que vam dir que negociàvem l'empresa, no? Perquè no havia experiència, tampoc van ser de les primeres empreses que vam acordar que tota aquella gent que firmés un paper acceptant-ho pagava un tant del salari que me'n recordo, coi, si vaig, jo estava al comitè que vaig anar, me'n recordo que ho vam donar el primer vam donar el del capellà aquell home, el Vicent Ferrer.
A la Fundació.
El primer que vam recollir, me'n recordo, perquè tenien allà, allà al costat de les Rambles, tenien la seu que vam baixar i tal, que la primera, perquè n'hem fet dos o tres, n'hem fet d'aquests. La primera es va donar a Vicenç Ferrer, me'n recordo.
Bé, doncs sí, no ens queda temps ja. Ah, no? Podríem estar, què va, si sí, podríem estar parlant però, tot el matí. Però, no, però arriben les...
durava 5 hores.
No, això seria una marató, Jordi. Vale. Arriben les notícies. Sí. Hem parlat una miqueta de l'empresa, de la seva relació amb la ciutat, amb el Jordi Casas, amb el José Antonio Morán i la Desiree Estévez. Gràcies als tres per haver-nos acompanyat.
I que puguem vindre aquí un any a parlar de l'empresa.
Espero que sí. Gràcies. Gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia. Vinga.
Sant Cugat a fons.